Dimarts, 5 de la tarda. Plaça dels Àngels, Barcelona.
Hola, Mijoa. Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bé? Estem al teu barri, eh?
Sí, sí, sí.
Sí? Si et sembla, busquem un lloc així una mica tranquil.
Molt bé.
Mijoa Youssef, 23 anys, estudiant de quart curs de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
Mijoa, estem al teu barri de tota la vida, al Raval.
Exactament, sí, benvinguts.
Què m'explicaries del Raval?
Bueno, el Raval és un barri que ha canviat moltíssim en els últims anys, llavors jo, si a mi em preguntes que, quin és el Raval que a mi em marca i que jo recordo, doncs és el Raval dels veïns, no? El Raval on tothom ens coneixíem, on hi havia, tot i les misèries que sempre han envoltat aquest barri, sempre hi ha hagut moltíssima relació entre els veïns i les veïnes. A nosaltres ens coneixien tots els veïns. De fet, el meu tiet tenia un presentava una botiga d'aliments i som una família molt gran. En aquell moment ja érem una família molt gran i llavors també érem de les primeres famílies pakistaneses que va arribar al barri. I jo me'n recordo d'allò de sortir al carrer i que et diguin pel nom, per exemple, no? Ara avui en dia tu surts i no saps a qui tens del veí, per exemple. Llavors, bueno, ha canviat bastant el barri.
Aquesta connectivitat, aquesta proximitat, ara ja no hi és, per raons òbvies, també per aquesta gentrificació a la qual es va sotmetre moltes zones de Barcelona i també per aquesta pandèmia que encara ha allunyat més les relacions socials. La teva infantesa com va ser? Va ser una infantesa feliç?
Bueno, jo, dintre del que cap, si la recordo ara, sempre em quedo amb el bo, no? Sí que és veritat que, bueno, la meva família en general no ho ha passat molt bé i partim d'una base molt inestable i bastant gairebé a l'expulsió social, no? Però dintre d'això em sento que jo he tingut moltíssima sort també. Per mi, per exemple, si alguna de les raons per les que jo considero que per mi la infància té un record molt bo és l'escola, per exemple. Llavors, com que passava més de la meitat del dia a l'escola, tots els problemes que nosaltres podríem tenir a casa, doncs no era una cosa que tenia present tota l'estona, no?
Explica'm quanta gent formeu part de la vostra família, si tens germans, quants en tens?
Nosaltres som 6 de la família i la meva mare, doncs 7. Som 2 germanes i 4 germans, sí.
El vostre pare ja fa temps que no viu amb vosaltres.
Sí, els meus pares es van separar quan jo tenia 3 anys. Ara en tinc 23, llavors ja fa 20 anys. I sí, des de llavors que no viu amb nosaltres, sí.
Per un capítol de violència masclista, no?
Exactament. Ara ho veig, sí, faig retrospecció i intento veure-ho des d'ara i intento buscar les raons per les quals tot aquest mals episodis han passat a casa. Penso que tot ve relacionat amb que, primer de tot, el caràcter d'una persona, no? Això sí que no ho pots canviar i altres són factors socials, com per exemple ser migrant en un país on no coneixes la llengua, haver d'esforçar-te molt perquè no tens els papers, perquè estàs tota l'estona en aquell risc de que et deportin, tenir fills, perquè en aquell moment nosaltres ja hi érem, tema econòmic, sobretot, era la raó per la qual es barallaven sempre els meus pares, i a més, doncs, sempre, normalment, doncs, hi ha aquesta idea de que quan un fill se'n va, tota la família al darrere, al país d'origen, doncs estan esperant també a que algú enviï ingressos perquè allà encara estan pitjor.
Per tant, aquest caldo de cultiu va ser el detonant d'aquestes situacions de violència que vau viure tu i els teus germans durant
Exactament.
La infantesa, no?
Sí, és a dir, per desgràcia no és com un episodi aïllat. Ara mateix ja no és tampoc un episodi general, ara no passa en totes les cases, tampoc per sort. La cultura ha anat canviant, la mentalitat pakistanesa ha anat canviant, però sí que és veritat que aquests problemes de mantenir la família d'allà i la d'aquí, doncs és un repte moltes vegades per molts homes i per moltes dones que han de sobreviure i alhora intentar complir amb les necessitats i els desitjos dels seus fills i les seves filles.
Explica'm, Mijoa, quin procés migratori van seguir els teus pares?
La meva mare, bueno, va migrar amb els seus germans i la seva germana quan era petita, de fet, devia tenir 13 anys o així. Ja mai va rebre escolarització perquè la meva àvia no s'ho podia permetre. També partien, és a dir, d'una pobresa extrema al Pakistan i va ser, bueno, doncs, al final el que va culminar que marxessin d'allà i se n'anessin cap a Síria. Van estar vivint allà com 10 anys en total i, bueno, i va ser llavors quan el meu tiet, que era com el cap de la família, el responsable de tots ells, treballava amb el meu pare biològic i, bueno, va dir, ostres, doncs mira, és pakistanès com nosaltres, parla la llengua, la mateixa religió i de més, i la meva mare ja tenia, doncs, suposo que 17 anys o així, i llavors, doncs, el meu tiet va dir, bueno, doncs, potser estaria bé que et casessis. I va ser allà on es van casar. De fet, la meva mare no va conèixer la seva família política fins que no vaig néixer jo, pràcticament. Després, bueno, a Síria va néixer la meva germana, d'allà es van anar cap a Àustria, a Àustria van néixer els meus germans bessons i d'Àustria a Barcelona al final el 96, que van arribar, jo vaig néixer al gener del 97. I després de mi, bueno, un altre germà, sí, i així.
Què t'explicaven els teus pares sobre la seva terra de procedència?
Doncs poc, la veritat, perquè el meu pare pràcticament no ha viscut amb mi i la meva mare, doncs, només s'ha recordat allò que li ha explicat al meu tiet, perquè realment ella va anar quan jo tenia un any, que va ser quan ella va visitar la seva família política, i després d'això no vam tornar a anar, ella va tornar després de 19 anys, és a dir, fa 3-4.
I tu com ho has viscut, això? És a dir, saber que els teus pares, doncs, provenen d'un altre lloc, tu has nascut aquí, et genera algun tipus de conflicte? Hi ha un concepte que és aquest, el conflicte de fidelitats, que se'n diu, no?
Sí. No et sabria dir la veritat, perquè la meva mare, com que ni tan sols ella ha conegut de ben bé el que és viure al Pakistan, sí que és veritat que sempre ha tingut una influència de la cultura moltíssima, entre que vivíem aquí a Barcelona i cada vegada que passaven els anys més famílies arribaven. Llavors, a part del meu tiet, també sempre ha sigut una persona que li ha donat moltíssima importància al tema de la llengua, de no oblidar les arrels.
Vas visitar el Pakistan l'any passat?
Sí.
Per primera vegada? Conscientment, diguem-ne?
Sí, exactament, sí.
I com va anar aquell viatge? Què et va remoure interiorment?
Per començar, bueno, vaig anar amb l'August Morales i l'Anna Sorinyac de la revista 5W, que m'han proposat, doncs, ells estaven fent un projecte sobre la comunitat pakistanesa a Barcelona. Clar, som la segona comunitat més gran que hi ha a Barcelona, però es parla molt poc de nosaltres. I per alguna raó de la vida, els nostres camins es van creuar i, bueno, jo vaig comentar tot això, de que mai havia anat i de més, i, bueno, s'ho van plantejar i m'ho van proposar. Amb tot això, tampoc tenia molt de temps per decidir, vaig dir que sí, però jo estava super emocionada. No sabia què era el que m'anava a trobar, però sí que és veritat que també anava una mica, no sé si amb por o amb neguit, potser. I llavors, al començament del viatge, va ser una muntanya russa, la veritat. Bueno, m'ho estava passant bastant bé i, bueno, ja al final sí que és veritat que l'episodi on he d'anar a veure la família del meu pare sí que és com una mica, no sé, és a dir, una confusió total d'emocions. Realment no, encara a dia d'avui no sabria explicar molt bé què era el que estava sentint en aquell moment. No sé si entre por i emoció o una cosa així.
Una mica és com apuntalar els fonaments, no?
Sí, exactament. És a dir, clar, jo sí anava al Pakistan. A mi l'única cosa que m'uneix al Pakistan són els meus pares. La meva mare, tota la seva família pràcticament està aquí. Llavors mai he sentit com, ostres, tinc família allà, perquè amb la família del meu pare mai hem tingut relació. Però realment sí que necessitava anar-hi, perquè encara que no em portés amb el meu pare, per mi era molt important demanar explicacions a la seva família.
Explicacions i també conèixer, veure, tocar, experimentar la vida que van tenir els teus pares allà, una part de la teva família, que també no deixen de ser les teves arrels, vull dir que...
Sí, bueno, realment, és a dir, a mi em va sobtar moltíssim veure on vivia el meu pare, em va sobtar molt com vivien també, no sé, encara ser molt més agraïda amb tot el que tinc, no?, perquè jo m'imaginava, bueno, hi havia molts nens i nenes per allà, pel barri, estaven caminant, jugant i de més, i són molt diferents els nens i les nenes que nosaltres tenim aquí per Barcelona, no? I llavors jo m'imaginava perfectament que podria ser una d'aquelles nenes i potser moltes de les oportunitats que n'he tingut aquí no les hagués tingut estant allà, en la situació en la que estan allà.
Aquí, Mishba, quantes vegades t'han preguntat si ets de fora?
Quantes vegades? Bueno...
No les pots comptar.
Sí, sí, la veritat és que m'ho han preguntat moltes vegades. Moltes vegades, doncs, per curiositat, per saber... A vegades tampoc dono peu a que em facin la pregunta. Ja directament contesto, no? Sempre que em diuen, no? I d'on ets, ja, jo ja ho dic tot, no? Jo, bueno, doncs jo vas néixer aquí, els meus pares són del Pakistan, i ja està, i ja no pregunten més. Però sí que és veritat que moltes vegades arriba un punt que pot arribar, doncs, a... Jo, un altre cop la pregunta sempre, però bueno...
És que hi ha la sensació que els fills de pares originaris d'altres països sempre hagueu de portar l'etiqueta d'immigrant, i a més no únicament això, sinó immigrant de segona generació, quan vosaltres heu nascut aquí.
Exactament.
I no heu anat enlloc.
Sí, sí, no, i de fet aquesta és una reivindicació que tenim totes les persones que, com jo, hem nascut aquí, no? De fins quan hem de portar aquesta etiqueta, no? És a dir, quan potser si nosaltres el dia de demà tenim fills, ells encara hauran de portar una tercera etiqueta, no? És a dir, quan deixes llavors de ser... No sé, i tampoc has de deixar de ser res, no? Tu ets com ets i ja està, no fa falta que tu hagis de ser blanc i amb ulls blaus. Dic, vaja, per ser català.
Exacte. Sobre la cultura, sobre les tradicions, abans ho comentàvem una mica. A casa seguiu les tradicions pakistaneses, entenc. Vas a la mesquita, ara veig que no portes vel. No sé si n'acostumes a portar habitualment o no.
Sí, bueno... Portar el vel o no és, de fet, és una decisió molt personal. Sí que em porto, òbviament no el porto permanentment, no el porto sempre, i respecto moltíssim les noies que ho porten perquè són supervalentes, el fet de que ho portin cada dia. S'ha de ser molt més valent del que he sigut jo, per exemple, anant al Pakistan.
Per què ho dius, això, de la valentia?
Bueno, és que estem ara mateix en un moment on tot es qüestiona. Llavors, si una noia decideix portar el vel, és a dir, tu portes una faldilla, no t'ho qüestiona ningú, però portes un vel i tothom t'ho qüestiona. Llavors, jo penso que s'ha de ser molt valent perquè surts cada dia de casa i en qualsevol moment alguna persona et pot recriminar molt més allà de vete a tu país, no? És a dir, poden arribar a dir-te estàs oprimida i que sí... que el tema de portar el vel doncs, és molt personal i que s'hauria de respectar. A casa meva la cultura sempre ha sigut molt, molt present, d'allà que jo moltes vegades sempre dic que nosaltres vivim en dos mons, un món que és el de casa i un altre que és quan surts fora de casa. Llavors també és veritat que, per exemple, això es pot veure molt en la vestimenta. Moltes vegades quan estàs amb la família doncs, portes més vestimenta tradicional del país, quan estàs amb les amigues potser no... L'idioma que fas ús, no? Aquí em pots parlar, bueno, doncs parles català i castellà amb les amigues. Tot i que jo amb els meus germans, per exemple, nosaltres a casa parlem castellà. A vegades català, també. I amb la mare, doncs, sempre parlem en punjabi. Llavors hi ha com una barreja. Però sí que és veritat que hi ha com una barrera entre el que és de casa i el que és de fora.
Clar. Tu et vas negar un matrimoni de conveniència...
Uf, bueno, jo crec que la vida de les noies, no sempre, ja no és una cosa generalitzada tampoc, ara depèn de cada família, realment, perquè ara hi ha moltíssimes famílies que realment prioritzen el que vol la filla i no imposen tant aquest, el que és la costum o la tradició, la cultura pakistanesa, perquè això no és per religió. Això és un pensament que ha d'anar canviant amb el temps. I bueno, suposo que totes les noies i els nois que tenen pares que no tenen molta educació, doncs alguna vegada han patit el fet de que hagin dit bueno, que ha vingut una proposta de matrimoni, que aquest sembla i et facin triar i et facin decidir, no? I clar, com que és la primera vegada que potser t'ho estan proposant, no saps fer front en allò, no saps si dir que sí, no saps si dir que no. Bueno, al final, doncs, per exemple, dius que no. I, bueno, li dies una mica amb el que és les lamentacions i demés i, bueno, ja està. I passes pàgina.
Tu et va passar això amb 20 anys?
Sí, bueno, encara passa. És a dir...
Encara reps propostes, vols dir?
Clar, bueno, a mi ja les propostes ja em venien als 18 anys. Però sí que és veritat que hi va haver una que va ser com una mica amb més tendència que va ser quan tenia 20 anys, sí.
això es va quedar aquí i ja està, no? O sigui, se't va respectar la teva decisió.
Sí, al final tu has de ser, bueno, has de tenir les idees molt clares també. Sí que és veritat que en això també potser també sóc afortunada, perquè moltes noies no poden dir realment el que pensen i moltes vegades doncs potser no tenen una infraestructura, un suport darrere, que si elles decideixen dir que no o dir que sí, perquè potser sí que volen però la família no vol, llavors se'ls fa molt més difícil tot.
Estàs fent quart curs de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. Abans hem parlat una mica del paper de l'escola. Sempre vas tenir clar que volies arribar a la universitat. Quin va ser el context que et va portar fins aquí?
Bueno, jo quan era petita, quan la meva mare estava en el tema de litigis i jutjats i tot això, jo tenia molt clar que volia ser una persona que tornés a la societat tot el que nosaltres teníem ja des de molt petita, sobretot en la figura d'advocada. Perquè jo veia la meva mare i veia que, sobretot el tema de casos de maltractament o de potestats, ho portaven dones, i a mi era com, ostres, em sembla doncs, un treball molt, molt honrable, no? Sí, realment, aquella era la meva idea des de que era petita, però clar, quan et vas fent gran, tu veus que jo és, cada vegada arribar a la universitat és com molt difícil, perquè no tens exemples a la família, per exemple, de que ningú hagi arribat a la universitat. Veus una cosa que, ostres, és molt gran i és molt lluny, no? Arribar a la universitat és com per privilegiats. Realment va haver una professora el dia que jo acabava sisè, que per alguna raó les professores de l'escola sempre, com que elles coneixien la situació a casa, sempre han sigut molt bones tant amb mi, amb la meva família. Mai ens han discriminat, nosaltres a l'escola mai hem sentit que fóssim diferents l'uns amb l'altre, perquè, bueno, vivint al Raval, la nostra classe era molt diversa, molt multicultural, i sempre ens ho hem passat molt bé, i jo crec que aquesta base ha sigut, jo crec que el fonament de que jo, al llarg del temps durant l'institut, quan moltes vegades pensava que no arribaria i que ho hauria de deixar, recordava que no, hi ha professores o hi ha persones que han confiat en mi i que els hi dec arribar a la universitat. Llavors aquesta era la mentalitat que jo tenia, i sobretot amb aquella professora que l'últim dia de sisè em va dir: «Mis, has d'arribar a la universitat». I jo, doncs, aquelles paraules per mi es van marcar i van ser tota l'estona aquell empeny que jo necessitava durant l'institut, quan veia que no arribava, doncs arribar a la universitat.
No hem dit el nom de l'escola.
Sí, l'Escola Castella.
Està a prop d'aquí, no?
Està a la plaça Universitat. Bueno, sí, a la plaça Castella, just darrere la plaça Universitat.
I una última qüestió, Mijva. Si et pregunto sobre la teva identitat, què em diries?
Jo, durant el desenvolupament de la meva adultesa, per sort no he patit una crisi d'identitat, com sí que n'han patit moltíssimes noies i moltíssims nois. Perquè segurament jo ja des de petita sempre ho he tingut molt clar, que jo a casa era o tinc uns costums, uns valors que són les pakistaneses, i fora de casa doncs era catalana, parlava català, anava a l'escola, parlava català, anava a l'institut, parlava català i castellà, i alhora doncs la meva religió era la musulmana, i jo això ho tenia molt clar.
Bueno, aquesta doble pertinença que al final no deixa de ser un enriquiment.
Sí, bueno, jo considero que és un enriquiment, la veritat, sí. No veig que a mi m'afecti o que em perjudiqui de cap forma. Parlo 6 idiomes, vaja.
Imagina l'enriquiment que això és, 6 idiomes, aviat has dit això.
Sí, la veritat és que sí.
Mijva, espero que tinguis moltíssima sort, que puguis arribar a finalitzar tots els teus estudis i puguis retornar a la societat el que la societat va fer per tu en moments complicats.
Sí, jo també espero posar un granet de sorra i bueno, i poder millorar la vida d'algú com algú ha millorat potser la vida de la meva mare i en conjunt la nostra. I moltíssimes gràcies.
Un plaer, Mijva.